Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Cada diumenge a aquesta hora, l'ofici d'educar amb la imprescindible Elisabet Pedrosa. Bon dia, bona hora.
Bon dia, Roger. Obrim les portes de l'ofici d'educar.
Som-hi.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Lo primero es diferenciar entre la ansiedad normal y el trastorno de ansiedad. La ansiedad normal es esa ansiedad que sentimos cuando se da una situación que puede poner en peligro nuestra vida. Y un buen ejemplo sería, por ejemplo, el ataque de un perro o una caída. Cuando eso sucede, pues nuestro organismo cambia. Esos son los síntomas de la ansiedad, pero sin malas intenciones. Lo que busca es que rápidamente y sin pensarlo demasiado nos pongamos a salvo. En cambio, cuando se da el trastorno de ansiedad, se da un mal funcionamiento de esa ansiedad. Una ansiedad que es muy continuada y muy excesiva y hace que los síntomas se mantengan durante una manera continuada y exagerada durante meses e incluso años. Es bueno saber que el trastorno de ansiedad es uno de los problemas de salud mental más comunes hoy en día. Y para reconocerlo, lo mejor es reconocer los síntomas, las señales de esa ansiedad. Los síntomas nos pueden hacer sencillo reconocer que tenemos este problema o que nuestros hijos lo tienen.
Benvingudes a l'Ofici d'Educar. Hem sentit Geo Ferrari, autor del Fin de l'ansietat en niños y adolescentes. La pandèmia ha disparat el nombre de depressions i quadres d'ansietat. Segons l'OMS, han augmentat un 25%, també el consum d'antidepressius i ansiolítics. Tot i que asseguren els experts que la tendència ja fa temps que va a l'alça, perquè vivim temps ansiosos. De l'ansietat en infants i adolescents en parlem avui amb...
Eva Millet, periodista i autora del llibre Niños, adolescentes y ansiedad. Clara Verdé, formada en psicologia, humanista, educadora social i terapeuta familiar, didàctica en PNL i formadora d'Enneagrama. Sentirem el testimoni de joves i acabarem amb les lliçons del coronavirus amb la pedagoga Eva Bach.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
Els fem viure amb una velocitat i una acceleració que és generadora d'ansietat. Eva Bach.
Avui a l'Ofici d'Educar, aquesta ansietat de nens i adolescents, diu l'Eva Millet, que hi ha molt alarmisme sobre l'ansietat. I és cert que n'hi ha. Vivim temps ansiosos. Qui no està hiperocupat és un fracassat. I anar molt de bòlit és un signe d'estatus. Estem hiperinformats i les xarxes no ens ajuden i els nens pugen també amb la roda del no parar. I sacrifiquen el joc i esvergir-se, que és un gran ansiolític. Ni la pandèmia ens ha parat, diu l'Eva. Seguim amb la hiperpaternitat. Pares molt ansiosos perquè els fills triomfin, que fomenta l'ansietat. Però cal recordar, diu l'Eva, que l'ansietat té una part bona i necessària. Per exemple, abans d'un examen de selectivitat és bo tenir una certa ansietat i de fet ella ens explica el cas d'una noia que treia excel·lents gràcies a l'ansietat. Eva Millet, quina és la part positiva de l'ansietat?
Bueno, la veritat és que quan jo ara estic donant xerrades sobre l'ansietat i quan parlo de que té una part positiva, la gent es queda molt, molt sorpresa. Però és veritat, de fet ja va ser Freud que va distingir entre l'ansietat realista, la que ens ajuda, la que pot ser una aliada en el nostre dia a dia, i després l'ansietat neuròtica, que és la que ens fa impossible viure, no? Dins d'aquesta ansietat aliada, doncs un bon exemple són els estudiants brillants, a veure, els metges, tu mateixa, el pilot d'avió. O sigui, la gent que fa una feina ben feta no la pot fer sense unes certes dosis d'ansietat que t'ajudin a fer-la d'una manera excel·lent, no? Perquè sense una miqueta d'estrès les coses no surten tan bé com volem. I també hi ha aquesta ansietat quotidiana, que diria jo, que és la de posar-nos al despertador i aixecar-nos al dematí. Per què no ens aixequem? Perquè hi ha una certa ansietat que si no arribarem tard, o l'ansietat que ens fa agafar l'avió a temps, o guanyar un partit de futbol, no? O sigui, també hi ha una part maca de l'ansietat, que això és una teoria que té un psiquiatre, un que es diu el doctor Tizón, que ell explica que l'ansietat ens ajuda a despertar altres emocions, com per exemple l'empatia. Què passa? Tu quan veus un nen petit plorant o un gos que està malferit, et desperta una ansietat, vols ajudar. O sigui, que té aquest punt que és bo de l'ansietat. Jo sempre ho reivindico. Ara, té la part fosca, negativa, que ens fa la vida impossible.
De fet, tu dius que hi ha una certa moda de l'ansietat, que és com cool, no? Que la manifesten les famoses i les influencers i, per exemple, als Estats Units, un diagnòstic d'ansietat dona avantatges als fills, no? I pot haver com un cert efecte contagi de l'ansietat.
Sí. Això va ser quan vaig fer quan vaig escriure el llibre Niños, Adolescentes i Ansietat, abans de la pandèmia, per cert, em vaig adonar quan vaig entrevistar adolescents d'aquí de Barcelona, que una noia em deia, és que sembla que quan tens una mica, quan estàs malament o tens angoixa o tens ansietat, tens molts més likes. O sigui, quan un està malament, inspira més simpatia i té més likes. I també és cert que l'ansietat en el món anglosaxó et dona unes certes avantatges acadèmiques. A mi em explicava una psicòloga anglesa que hi ha pares desesperats perquè diagnostiquin els seus fills amb trastorns d'ansietat, perquè així tenen més temps per fer un examen o el poden fer a una altra sala. O sigui, tenen unes avantatges acadèmiques que no tenen els nens no ansiosos. I això és una pena perquè perverteix el sistema, no? O sigui, hi ha una inflació de diagnòstics d'ansietat.
Hi pot haver ansietat en joves en situació de desemparament, oblidats per les famílies en situació social precària i joves amb ansietat per massa pressió. Diu l'Eva Millet, l'ansietat és producte de la criança. Nens i nenes, tot el dia amunt i avall amb agendes gairebé de ministre. I després els portem a fer mindfulness, quan els podríem portar al parc. Sentim l'experiència amb l'ansietat de la Mariona d'Eufòria.
Jo tinc molts pocs records de la infància. Jo anava a una escola de capellans, que era una escola molt estricta. Clar, imagina't, jo treia sisos i plorava. Sortia del col·le i tenia o anglès o música, i hi va haver una època de la vida que vaig arribar a fer 10 hores d'extraescolars a la setmana. Tot això de tan petit també fa que no tinguis temps per tu. I arriba a l'adolescència, que et trobes amb un munt de dilemes morals i vitals, i em vaig trobant que jo estava patint pues, ansietat, o sigui, crònica, diària. O sigui, jo normalitzava tenir atacs d'ansietat quasi cada dia sense saber que allò era ansietat. O sigui, a casa han posat moltes expectatives en mi, però perquè han vist que era possible complir-les.
El coronavirus no m'ha allunyat de tu.
La Mariona, un referent d'Eufòria, explicant els seus atacs d'ansietat. Quina és la nostra responsabilitat a l'hora de transmetre aquesta ansietat? No? Abans tu deies, pares desesperats que volen que els fills tinguin...
Ai. Bueno, hi ha un component genètic i també un component de criança, de pares ansiosos, surten fills ansiosos. A veure, l'ansietat és una suma de diverses circumstàncies, també hi ha el moment polític, el moment social, el moment vital, l'adolescència, com diu el Francisco Mora Teruel, és un moment que és molt procliu a l'ansietat. L'adolescent és ansiós per natura, gairebé, estàs amb tants canvis que no m'estranya, no? Però clar, si tu ets un pare ansiós, els fills surten ansiosos. I també amb aquesta hiperpaternitat, amb aquesta criança boja, que els nens estan fent moltes coses cada dia, no tenen temps, i també molt interessant aquesta performance contínua. O sigui, ara mai a la vida els nens havien actuat en públic tant i tan precoçment. I, bueno, qualsevol artista et dirà que sortir a un escenari crea molta ansietat, no? Això que explicava aquesta noia, doncs clar, pobra, estava tot el dia donant comptes davant d'un públic o fent performances, doncs això també crea ansietat.
Parles tu també de l'ansietat, per exemple, amb coses tan simples com escollir, no? Perquè ho fem per ells. Quina és l'ansietat que tu te trobes quan vas a fer aquestes xerrades? Ansietat de l'alumnat, però segurament també ansietat, com dèiem, dels pares i al final també dels mestres, no?
Sí. És molt interessant això. Hi ha molta por a escollir i hi ha molta por a equivocar-se, i això crea moltíssima ansietat. L'ansietat no deixa de ser una por al que pot passar. És una por inconcreta. A mi m'agrada que és gairebé com un fantasma, no? No saps molt bé d'on ve, però està allà a la guait i disposada a enganxar. I si mai t'han deixat escollir, si mai t'han deixat equivocar-te, perquè ara volem aquest nen perfecte que no s'equivoca mai, ostres, la idea d'equivocar-te, de suspendre un examen, de no entrar a la universitat que vols, de fallar, et crea una ansietat que jo crec que té molt a veure amb aquests nombres tan elevats d'ansietat que hi ha ara.
Perquè, de fet, tu parles de pares que fan els deures perquè els fills no s'equivoquin, sí, eh? Sí. És a dir, per evitar l'error del fill, per evitar la frustració del fill.
És que el tema de que el fill s'equivoqui és com un... crea molta ansietat als pares i, Déu meu, ens estem equivocant tot el dia. I jo m'equivoco molt més que l'encerto.
Clar, què hem de revisar, no? De nosaltres mateixos, perquè això ens apunta a nosaltres com a pares i mares.
Bueno, primer hem d'entendre que la recerca de la perfecció és la millor recepta per a l'ansietat, perquè la perfecció, especialment en l'ésser humà, no existeix, o és molt escassa, no? Jo crec que també hem de començar a mesurar què és ansietat normal, què són trastorns d'ansietat, i com a pares estar atents als signes d'ansietat dels fills, perquè això ho explico en el llibre. Els nens petits no la saben expressar. Si als adults ens costa explicar que estem ansiosos o d'on ve aquesta ansietat, els nens petits no la saben explicar. I dos signes molt importants a tenir en compte són, per exemple, aquests nens que sempre tenen enfermetats petites, que no sempre tenen mal de panxa, mal de cap, mal de cames, sempre estan com malalts, però no estan malalts. Això pot ser un signe d'ansietat. I també vigilem els pares quan un fill no vol anar a un lloc que sempre havia anat sense cap problema. O sigui, hi ha petits signes d'alarma que hem d'estar al tanto.
Gio Zarrarri, autor del Fin de l'ansietat en niños y adolescentes, ens explica com podem acompanyar, ajudar els nostres fills petits o adolescents i, si cal, buscar ajuda professional.
Lo más importante es comprender que el cerebro del niño y del adolescente es distinto al de un adulto. También lo son sus miedos, los motivos de estrés y de ansiedad. Y este es el tema principal de mi libro El fin de la ansiedad en niños y adolescentes. Es fundamental conocer cómo funcionan y cómo lo hace su cerebro también para entenderlos mejor y saber comunicar con ellos en su canal, comprender cómo acompañarlos en esa gestión del miedo, del estrés y la ansiedad, así como cuáles son sus principales motivos de ansiedad y los síntomas y señales que pueden alertarnos de que algo les está sucediendo. De esta manera se hace mucho más sencillo poder ayudarles y disponiendo de buena información entenderemos qué les ocurre y qué puede ayudarles, así de cómo podremos actuar como padres en este acompañamiento. Y en cuanto a la ayuda profesional, creo que siempre es fundamental, tanto si el niño o el adolescente tiene un problema serio como si únicamente está sufriendo más estrés de lo normal, y valorar si el pequeño o el joven necesitan de terapia o atención profesional.
¿Y técnicas útiles para gestionar y superar la ansiedad?
Existen muchas técnicas y todas ellas se basan en el autocuidado, para atraer todo aquello que nos haga sentir mejor y alejar lo que consiga lo contrario. Y respecto a la ansiedad, todo lo que tenga que ver con nuestra calma y relajación. Estamos sufriendo un desequilibrio orgánico en el que nuestro cuerpo se mantiene excesivamente alerta debido al trastorno de ansiedad. Entre los mejores ejercicios y prácticas están la meditación, la relajación y las técnicas de respiración diafragmática. Estas actúan directamente en la regulación de nuestro sistema nervioso, reduciendo hormonas del estrés como el cortisol. En cuanto a los niños, es más sencillo ayudarles a practicar cualquier tipo de ejercicio siempre acompañándolo del juego. El juego es su principal mecanismo de aprendizaje. Seguramente se haga más sencillo y tengamos mayor éxito si en lugar de obligarles o exigirles a meditar o a practicar cualquier técnica de relajación o respiración, se les ayude a hacerlo como si fueran juegos. Otra de las mejores herramientas es el deporte, el principal antidepresivo natural que nos ha regalado la naturaleza. Es la mejor herramienta para regular nuestro organismo y soltar el estrés.
I Gio Zarrarri ens parla de dos enemics, la vida sedentària i les drogues tecnològiques.
La vida sedentària implica graves riesgos tanto físicos como psicológicos. Sería lo contrario a practicar ejercicio y a mantener una vida social sana. Cuando en lugar de esto nos encerramos en casa, nos alejamos del mundo y acompañamos a este estilo de vida de comida basura, de televisión o videojuegos, todo esto nos provoca muchísimos problemas y más aún en niños y jóvenes, a los que ciertos videojuegos, series y películas pueden provocarles fuertes impactos emocionales negativos debido a que sus cerebros no están preparados para ello. Respecto a las drogas tecnológicas, hay que tener en cuenta la desinformación, los problemas graves que se pueden encontrar en la web y en redes sociales, o el uso de los videojuegos, de los móviles y de las redes sociales en niños y adolescentes. Casi nada de esto está regulado y son muchos los estudios que ofrecen datos muy trágicos sobre estas realidades. Lo peor de todo es que detrás de estas drogas tecnológicas, estas plataformas o estas redes sociales, existen compañías que realizan todos estos elementos con un gran número de expertos en la mente que únicamente buscan vender más y que se usen mucho más este tipo de redes sociales, volviendo a los jóvenes auténticos adictos.
La por de vegades em paralitza.
Veia ahir el psicòleg Albert Soler, autor de Tengo un nudo en la barriga, per explicar l'ansietat als nens, que deia que és un error pensar que els nens no tenen ansietat i que això dificulta molt identificar-la. Abans ens posaves alguns símptomes que poden indicar que hi ha una ansietat fora del normal. Què més podria indicar-nos que estem davant d'un cas d'ansietat dels nostres fills?
Doncs mira, per exemple, el bloqueig en situacions acadèmiques. És normal tenir ansietat davant un examen, però quan ja et quedes en blanc, aquí ja tenim que treballar, s'ha de treballar una miqueta. El mutisme, aquests nens que deixen de parlar en segons quines situacions, i preocupacions constants i exagerades que els adults ens poden semblar ridícules. Per exemple, se'n va la mare, oi, la mare morirà, demà el profe em farà fer el ridícul davant de tots. O sigui, nens que estan molt angoixats, tenen unes preocupacions absurdes, però que per ells no són absurdes. I també alteracions en els patrons de la son i la fam. Dormir és un ansiolític meravellós. O sigui, hi ha un dèficit de son avui en els infants, i quan hem dormit malament som més vulnerables a l'ansietat. O sigui que, bueno, això volia fer un incís, però és superimportant que els nostres nens dormin bé. I, bueno, això serien les senyals, no? Símptomes de petites malalties, no voler anar a llocs habituals, i en els adolescents l'ansietat s'expressa millor, però, per exemple, un signe d'ansietat que ara estem veient que és bastant obvi són les autolesions. Les autolesions, que és un tema que no s'havia parlat mai aquí i ara comencen a veure els adolescents, és un signe clar d'ansietat i de malestar.
Per gestionar i regular l'ansietat ens parles al teu llibre de la teràpia cognitivo-conductual de l'exposició, perquè és la por al desconegut. Si protegeixes el fill de la por, es farà més gran i acabarà en un trastorn. I tu dius, com ens deia el Gio Ferrari, que a través del joc, i tu també afegeixes els contes, és molt efectiu treballar-ho, no? Posa'ns exemples.
Sí, a veure, com es treballa la por a anar en avió, no? Pues no es treballa, hi ha gent que es pren pastilles, però la por continua allà, no? O sigui, la teràpia cognitivo-conductual, que et fa canviar la manera de pensar i d'actuar, és la més efectiva contra l'ansietat, i més en menors, perquè no està recomanada la medicació. El bo de les teràpies cognitives és bàsicament, com diu la Cristina Gutiérrez Lestón, educar la valentia, no? A enfrontar-se a aquella por. I, per exemple, un nen que té por al foc, doncs poquet a poc, a través del joc, a través de petites recompenses amb xocolata, amb caramelos, el que sigui, doncs fer-li avançar o fins que pugui veure que el foc no fa res. O un nen que té por a l'aigua, no? Doncs poquet a poquet li ensenyem que l'aigua... O sigui, una aproximació, un enfrontament, reentrenar la nostra amígdala cerebral. També és veritat que els contes de tota la vida, aquells contes que ara semblen horrorosos i que ningú vol explicar, doncs són una bona manera d'exercitar l'ansietat, no? Perquè, per exemple, un exercici molt bo per vèncer l'ansietat és: ostres, tinc por de que suspengui aquest examen, no? Aleshores, et fas una pel·lícula mental i a veure què passa si el suspenc. Bueno, doncs el suspenc, tacatà, però ho supero, no? O sigui, et fas... Imagines què passarà en la pitjor de les situacions. I com veus que es poden superar, doncs perds la por, perds l'ansietat. I això, els contes de tota la vida ens ajudaven a fer aquest entrenament mental. Però com ara no es pot... Al nen no se li pot exposar cap malestar, doncs hem perdut aquesta eina que és bastant interessant.
L'ansietat avisa i no desapareix si no canvien les circumstàncies que la causen, i tapar-la amb ansiolítics és una mala opció perquè ens desconnecta del cos i del llenguatge que ens avisa del perill, deia fa uns dies en una entrevista en Núria Gabernet, psicòloga i biòloga i autora de Hola Ansietat. Parles al teu llibre, Eva Millet, sobre adolescents amb qui vas parlar, dels 16, 5 d'ells prenen o han pres pastilles per tranquil·litzar-se. Perills de patologitzar i medicalitzar l'ansietat dels joves i nens.
Clar, bueno, és que estem molt medicats. Les benzodiazepines són els fàrmacs més utilitzats del primer món. De fet, es pren més que el paracetamol o que l'ibuprofeno, no? I sí, sobretot, això recordo que eren nens de més d'una escola molt d'elit de Barcelona, i estaven gairebé tots medicats, mentre que d'una altra banda vaig parlar amb uns nens de la Fundació Llindar, nens que havien vingut fins i tot d'alguns en patera des de Marroc, I tenien ansietat, com els altres, però no estaven medicats perquè no tenien, no es podien permetre el luxe ni de tenir, ni d'expressar bé la seva ansietat ni d'estar medicats. I de nou, l'única manera, la manera que funciona és, i això suposo que la Clara ens ho explicarà molt millor que jo, és la teràpia cognitivo-conductual reentrenar la nostra amígdala i reentrenar enfrontar-nos a les nostres pors.
Quins són els estils de vida que ens ajudarien a prevenir l'ansietat?
Vale, de nou, dormir. Si el son es pogués condensar en una pastilla, seria no el fàrmac més venut del món. El joc, els nens tenen que jugar. El joc és una manera molt, molt important de que s'esbargeixin i que practiquin, gestionin la seva ansietat també. La natura, tu quan dones un passeig al bosc o et fas un bany al mar, sembla que et cures, no?, interna i externament. I també una dieta sana, menjar bé, la microbiota intestinal està relacionada a la generació d'hormones que contrarresten l'ansietat, que ajuden a contrarrestar l'ansietat, i les abraçades. Mira què cosa, el tacte, això que hem perdut tant durant la pandèmia. Recordo una noia de segon de batxillerat que tenia atacs d'ansietat i em va dir que la primera vegada que va tenir un, el que més li va ajudar va ser l'abraçada que li va donar la seva mare, no? O sigui que no ens oblidem del poder de l'afecte, que això ajuda.
Avui, ansietat entre nens i adolescents a Catalunya Ràdio, en temps de suplement, a l'ofici d'educar.
Estima'm quan menys ho mereixo, perquè és quan més ho necessito.
La senyal més clara entre l'ansietat normal i la patològica la marca que la persona que l'experimenta deixa de ser funcional. Eva Millet.
Sentim què és i com senten l'ansietat la Nora, la Meritxell, el Marcel i el Conrad.
Quan estic estressada i sento que no puc més, el que faig és respirar profund, intentar relativitzar les coses i pensar per què del motiu estic així, per intentar trobar-hi una solució.
Des d'aquell moment, per exemple, quan estic en èpoques d'exàmens i he d'estudiar i fer mil coses i veig que la feina no surt i se m'acumula, llavors és quan m'entren aquells nervis i aquella desesperació i l'intento combatre parant en sec, respirant i tornant a començar.
Per mi l'ansietat és el no atrevir-se a fer, a dir, a proposar qualsevol cosa que en aquell moment doncs creguis que estaria bé i per la por o la sensació de no ser suficient, no atrevir-se a fer-ho.
Per mi ansietat és com donar tanta importància a uns problemes que bàsicament fa que tot l'altre sembli insignificant i que aquests problemes em fotran la vida, per tant no puc pensar en res més.
I com viuen la Núria, la Laura, l'Aina i la Berta l'ansietat?
Quan no controlo una situació que m'agrada controlar i que és molt important per mi i la sento com angoixa, com si no pogués respirar i tingués algo com estigués apretant el cor.
Per mi l'ansietat és una preocupació molt gran per alguna cosa que està per venir i que es nota físicament com una opressió al pit.
És la sensació que sento al no trobar solucions a les meves preocupacions i el no complir les meves pròpies exigències i expectatives davant afrontar les coses.
El que faig per tranquil·litzar-me quan tinc ansietat és doncs sortir de casa i intentar pensar en altres coses, quedar amb els amics, anar a fer exercici o qualsevol cosa que em pugui distreure dels problemes o del que m'està provocant l'ansietat.
Avui a l'Ofici d'Educar, ansietat entre nens i adolescents, a Catalunya Ràdio, n'hem parlat fins ara amb l'Eva Millet i ara parlem també amb la Clara Darder, formadora en psicologia humanista, educadora social i terapeuta familiar, didàctica PNL, formadora d'Enneagrama. La Clara, en els darrers mesos, ha detectat entre els joves més trastorns d'hiperactivitat, més PAS, persones altament sensibles, i l'índex de suïcidis ha augmentat un 30%. No saben gestionar les seves emocions ni demanar ajuda i els pares no ens n'adonem, no estem veient les emocions emocions dels nostres fills i sovint els satisfem consumint. Hi ha poca atenció emocional i estem tots, ells i nosaltres, esgotats i molt enganxats a les xarxes. Déu-n'hi-do del balanç. Clara, dius que l'ansietat és un símptoma de no saber gestionar les emocions, som com analfabets emocionals i que estem confonent termes, ansietat, angoixa, un atac d'ansietat, tristesa. Ara sentíem com els joves definien com vivia cadascú l'ansietat. És evident que és molt subjectiu cadascú com pot sentir l'ansietat, però què és cada cosa, no? Clara?
Mira, jo penso que és molt important posar-hi veu als joves, però alhora també ajudar-los a que puguin utilitzar correctament aquestes paraules, no? Un trastorn d'ansietat no és fàcil tenir-lo, en el sentit de que són molts els ingredients que ens passen i que nosaltres hem de sentir per acabar doncs hospitalitzats o medicats de tal manera que això ens provoqui un trastorn d'ansietat, no? El que passa és que la societat ha agafat aquestes paraules i les utilitza banalment, que vol dir tinc ansietat, estic deprimit, m'acabo de... Bueno, comencem a dir moltes paraules que segurament estan super mal utilitzades, perquè realment tenir una depressió és no sortir de casa, és no relacionar-se amb ningú, és estar plorant tot el dia i tu pots sentir una conversa de dos adolescents a l'autobús dient tinc depressió, entens? I segurament aquest noi o aquesta noia, si té una depressió, no estaria al carrer, d'acord? Llavors es poden canviar les paraules per estic trist, avui m'ha passat alguna cosa que no sé gestionar. O sigui, hi ha moltíssimes paraules que poden canviar el nostre cervell perquè no sentim aquests trastorns amb tanta intensitat, no? La PNL ajuda molt a canviar aquestes paraules.
Expliquem què és la PNL, perquè segurament no tothom sap què és la PNL.
Mira, la PNL és una formació que als Estats Units és una carrera universitària i aquí és un màster que proporciona l'Associació Espanyola de PNL i és programació neurolingüística. Els entesos en PNL han demostrat que el nostre cervell es modifica i es forma a través de, majoritàriament, amb un 70%, de tot allò auditiu, per tant, de tot allò que sentim a nivell oïda. Val? Llavors, quan nosaltres estem al costat de gent que ens diu coses negatives o ens parla malament o ens diu el que fem malament tot el dia, ens angoixem molt més. Quan nosaltres parlem de nosaltres mateixos malament, quan nosaltres ens diem soc tonto, no serveixo per res, el món no funciona i tot és una merda, doncs quan nosaltres constantment estem parlant amb negatiu, el nostre cervell es va cada vegada més entristint, cada vegada més entrant en el seu món interior d'una manera negativa, i això proporciona doncs que tinguem adolescents i tinguem joves que no saben gestionar les seves emocions perquè no els hem ensenyat no només a no gestionar-les, sinó a parlar-se bé.
I d'on ve, Clara, això de com jo em parlo, com es parlen ells a ells mateixos? Aquest diàleg intern d'on ve?
Aquest diàleg intern ve de la nostra infància, de com els nostres adults ens han ensenyat a explicar-nos el món i com a nosaltres l'hem integrat. Val? De manera que si jo cada vegada que he intentat fer una cosa nova com a nen petit de 4 o 3 anys i algú m'ha dit ho estàs fent malament o no te'n surts o ja ho faig jo, que aquesta és una pràctica molt habitual dels adults, ja ho faig jo, els anem invalidant. D'acord? Llavors, amb aquesta invalidesa que els anem proporcionant, doncs els hi fem una autoestima baixa.
Llavors, fins a quin punt, Clara, el passat, les vivències, els traumes, si arriba a aquest punt, determinen el nostre nivell i allò que desencadena la nostra ansietat?
Està clar, vull dir, tot el que ens ha passat entre el 0 i el 6, majoritàriament, si no ho hem treballat, si no ho hem gestionat d'una altra manera posteriorment, és el que anirem repetint durant tota la nostra vida. Per tant, això és important, fer teràpia grupal, individual, per conèixer quines són les teves virtuts, però alhora quines són les teves ombres, no? Què et passa quan no resols? Com arribes a allò que et fa por i que segurament si li treus la boira no seria tan gran com et penses, no? El 90% de les coses que ens angoixen no arriben a passar mai. Això és molt important saber-ho.
90% de les coses que ens angoixen no arriben a passar mai. Aquesta dada l'hauríem de tenir molt en compte. No la tenim en compte. Això és molt bo.
Sí, però això per grans i petits, eh?
Expliques que ara que els joves dels teus grups tenen la impressió que lluiten i que no tenen resultats, posen molts esforços i no obtenen resultats i senten impotència i frustració. Quina ha estat la factura emocional pels joves d'aquests 2 anys de pandèmia que han pesat tant sobre ells?
Clar, nosaltres hem viscut molt, els adults, i per tant tenim diferents experiències que ens ajuden a saber que hi ha coses que són més fàcils i més difícils. Però tu imagina't una persona que té 15, 16 anys i de sobte la tanques a casa 2 anys. El tant per cent d'anys de vida proporcionalment al temps que ha estat tancada a casa és molt inferior i no tenen experiències com per comparar, no? Nosaltres no hem viscut una pandèmia com aquesta abans, però sí que hem viscut per exemple quan la carn no es podia menjar, quan resulta que va haver-hi l'UVIH, no? Diferents coses que ens han anat modelant i que nosaltres hem pogut sortejar d'una manera o d'una altra, no? Però un noi jove que només ha viscut, per exemple, només la pandèmia i que ha hagut d'anar amb mascareta, que no ha pogut tocar-se, no? Com ben deien, no? Les abraçades són molt importants i ens hem hagut de deixar de tocar-nos, doncs tot això ens va creant angoixa i ens va ficant en el nostre món interior, que no ens deixa com intercanviar opinions amb la resta i alhora no només intercanviar opinions, sinó saber que la nostra veritat no és única, que n'hi ha moltes de veritats.
Clara, què podem fer si el nostre fill o filla tenen ansietat? Ens parles tu de tant la teràpia individual com grupal.
Jo penso que la teràpia individual és bona per conèixer tot el que dèiem abans, no? Les teves virtuts i les teves ombres, però alhora hi ha un moment que el terapeuta segurament està limitat perquè no sap com et relaciones amb el món i no sap com tu estàs gestionant el que entra de fora, no? Per tant, la teràpia grupal va bé per això, va bé perquè els de les teves mateixa edat o les persones que tenen les mateixes dificultats que tu et puguin donar la seva opinió i tu puguis aprendre com gestiono tot el que em passa amb aquestes relacions humanes que jo tinc, no? Vull dir, segurament la teràpia individual resoldràs tot el que et passa a tu, però després està tota la part social que també has de poder aprendre a gestionar, i el grup va molt bé.
Avui a l'Ofici d'Educar, ansietat amb nens i adolescents.
No t'agrado.
Jo visc amb ansietat des de fa bastant de temps i és algo que no acostumo a explicar perquè la gent no ho sol entendre. Viure amb ansietat no és estar nerviós i ja, és estar en un constant estat d'alerta. És com que cada cosa que faig, que dic, algú fa, algú diu, inclús coses que no han passat o ningú ha dit, fan que em mengi el cap durant hores o inclús dies. Però quan portes temps ja lidiant amb l'ansietat, acabes aprenent alguns trucs com per saber conviure amb ella, entre cometes. El meu truc és no deixar que actuï abans d'hora. Saber les coses que em creen ansietat m'ajuda a que quan sàpiga que m'hauré d'enfrontar a algú que me la creï, doncs poder-me adelantar i actuar. Com? Doncs el meu truc és dir-me a mi mateixa que allò no és la fi del món i que si allò m'acaba afectant serà algo temporal.
Trucs per lidiar amb l'ansietat. En aquest sentit, Clara Darder, ens vols destacar una eina molt potent per treballar, que és l'eneagrama.
L'eneagrama va molt bé perquè tant joves com adults podem conèixer què és el que destaquem de nosaltres com a virtut i què és el que dèiem, no? Què és les ombres o allò que ens paralitza o allò que no ens deixa funcionar correctament, no? I quan dic correctament no vol dir que hi hagi un estàndard de correcció, sinó que vol dir que la manera com nosaltres tenim integrades aquestes ombres segurament són contraproduents per la nostra salut mental, no?
Posa'ns un exemple amb algun d'aquests eneagrames perquè ens situem què vol dir això a la pràctica.
Mira, l'eneagrama és un conjunt d'eneatips, que són 9 eneatips, i que a cada un en despengen 3 subtips. D'aquests subtips estan englobats amb el que és la força, el que és social i el que és conservació, d'acord? Que no és res més de com jo gestiono les meves ombres i les meves virtuts respecte als altres. Per tant, el conservació mirarà més la seva vida des de la família, des del meu nucli primerenc, des de vull tenir coses molt estandarditzades. El social, la seva vida dominarà en les relacions humanes externes, en el sentit de com em moc, si tinc grup, si no tinc grup, què faig, a on vaig, d'acord? I el força, que també se li diu sexual, és el que té més empenta de cada eneatip, que vol dir que és el que obre portes, el que obre camins, el que lluita per canviar les coses, a vegades amb massa agosarats i a vegades no. Però vull dir que és el que té més emprenedoria per fer les coses.
En què ens pot ajudar l'eneatip? Expliques que els teus joves saben quin eneatip són i ho treballen, no? I sobretot sí, a l'hora de rebaixar l'ansietat, que avui en parlem.
Sí, quan un grup pot treballar l'eneagrama i pot treballar l'eneatip, això els ajuda perquè hi ha moltes vegades que hi ha eneatips repetits. I llavors què passa? Doncs que es troben veient que el que els hi passa amb ells també els hi passa als altres en el seu eneatip, que són iguals, no? Llavors, com puc jo conèixer perfectament el que m'angoixa? Doncs, evidentment, a internet hi ha moltes maneres de descobrir el teu eneatip i, posteriorment, diferents vídeos i diferents textos del Claudio Naranjo, de l'Ellen Palmer i de molts altres que ajuden a descobrir quines coses són les que tu has de treballar-te més que els altres perquè puguis transitar per la vida, no? Diu, per exemple, tothom té enveja, no? Doncs l'eneatip 4 és el que té més enveja i per tant se l'ha de treballar més, no? L'enveja és positiva? Pot ser-ho, si t'ajuda a lluitar per les coses que vols.
Però també pot ser un generador d'ansietat, no?
Exacte, pot repercutir-te en negatiu perquè el que et provocarà és que només et queixis que no tens coses però no lluitis per elles per aconseguir-les. Per tant, l'enveja pot tenir les dos vessants. Igual que l'altruisme, que és l'eneatip 4, no? L'altruisme, dius, ajudes a tothom, que bé, ets una persona fantàstica perquè veus empàticament el que li necessita l'altre, sí, però si tu et poses només a ajudar, el que et passa és que al final t'oblides de tu mateix. Per tant, totes les ombres i totes les virtuts poden ser positives i negatives segons l'empenta que tu li donis, no? I llavors això, cada eneatip doncs té, doncs, això, el seu taló d'Aquiles i la seva doncs, força per tirar endavant.
Avui a l'Ofici d'Educar Ansietat entre nens i adolescents a Catalunya Ràdio. Un temps de suplement.
Escolta'm, a lo millor tinc raó.
L'ansietat no és la dolenta de la pel·lícula, és la missatgera. Núria Gabernet.
No és la dolenta de la pel·lícula, és una missatgera que estem escoltant com l'hauríem d'escoltar. Hem de fer una revisió sobre l'ansietat socialment. Parlàvem al principi que som una societat eminentment ansiosa.
Sí, som una societat ansiosa. Sí. Bueno, l'ansietat, com dic al llibre, com el dinosaurio, sempre ha estat allà perquè és una emoció bàsica, fonamental. El que passa que avui es manifesta en aquestes presses, en aquestes ànsies de perfecció i en aquesta constant performance que et comentava, no? Però jo crec que, com comentava la Clara, és important no banalitzar, o sigui, tu jo abans d'entrar aquí tenia ansietat.
M'ho ha dit, algú... Sí, abans d'entrar m'ho ha dit. Tinc una mica d'ansietat.
Sí, em tremolava una miqueta les cames, em feia una mica l'estómac, mal.
Però ara estàs bé.
Ara estic fantàstica i quan surti estaré encara millor, tindré un subidon. El problema és si aquesta ansietat sempre la tinc. Aleshores sí que parlem d'un trastorn, que hi ha un ventall de trastorns d'ansietat i s'ha de tractar. Però a vegades el que hem de fer amb l'ansietat és acceptar-la i tractar-la d'entendre-la i pensar que és... és molt inconcreta, seria la por i que no ens hem de deixar portar per ella, no? I la millor manera, bueno, no ho dic jo, ho diuen els experts que he entrevistat per al meu llibre, és enfrontar-la poquet a poquet, sense allò que es feia abans de llançar-te a la piscina per perdre la por a l'aigua, però educar la teva valentia i la teva resiliència. I jo crec que el tema de la pandèmia, que ara estem parlant que ha sigut horrorós i catastròfic, és veritat, ha sigut molt dur, però també jo penso que hem après, potser peco d'ingènua, però hem superat una pandèmia. Els nostres nens s'han portat han sigut molt valents, han sigut molt responsables. Jo pensava que els pares, després d'aquesta pandèmia, serien menys sobreprotectors perquè haurien vist com els seus fills, quan se'ls demanen responsabilitats, responen i com ho han fet. És que han sigut increïbles. I hem après alguna cosa. Jo penso que som més forts. Però bueno, em sembla que estic a la contracorrent.
Clara Darder, aquells que puguin sentir... Han passat moltes coses. Jo crec que un exercici que hem de fer és aprendre a viure amb la incertesa. És a dir, hem passat d'una pandèmia a una guerra. Passen moltes coses. Aquells que sentin que els hagi quedat la por que ens tornin a tancar, la por que passi alguna cosa a la gent que estimen, la por que no puguin fer els seus somnis, els joves que estiguin en aquesta situació, què els hi diries?
Mira, que com bé deien, és important que anem entrant de mica en aquestes pors. Una manera és, hem posat l'exemple de la piscina, no tirar-me de cap si és que tinc por a l'aigua, però potser m'aproparé a la piscina i hi posaré un ditet. Després, dos dies més tard, hi posaré el peu. I després hi posaré els dos peus. I així, mica en mica, fins que acabi posant tot el cos i veient que l'aigua no és una enemiga i que m'hi puc banyar i puc nedar i puc aprendre a nedar millor per no ofegar-me. I al final arribarà el dia en què m'hi podré tirar de cap, no? Aquesta metàfora va molt bé, no? Però les pors s'esvaeixen quan les anem coneixent de mica en mica. Quan estem a l'habitació i resulta que hi ha un monstre al final perquè està la llum apagada, doncs encendrem el llum i veurem que al final no hi ha cap monstre, no? O sigui, tota una sèrie de coses que és anar-se apropant a la por i a través de la PNL, per exemple, el que va molt bé és canviar les imatges mentals que tenim, no? L'altre dia la meva filla em deia: no vull anar amb un correfoc perquè tinc por, perquè em cremaré. I llavors vam estar elaborant aquesta imatge que tenia al cap de si s'havia cremat alguna vegada i què li havia passat. Evidentment no s'havia cremat en cap moment, però vam anar canviant la imatge mental que tenia dels correfocs i anar esvaint aquesta por que ella deia que podia fer que no anés mai a gaudir doncs del foc, no?
Clara, llavors com li explicaries l'ansietat a la teva filla?
Com li explico? Li explico molt, de manera molt pràctica. Quan ella em parla de les seves pors, jo el que li vaig administrant és el que et deia, no? Doncs posant llum a les zones que ella diu que allò és un problema, no? Llavors, si ella em diu... és que precisament el diumenge es va fer un trau i a la barbeta i llavors ella em deia: no sóc valenta, mare, perquè m'he fet mal. I jo li deia: home, un és valent en alguns aspectes i en altres no. T'has caigut i t'has fet mal, però no passa res, no? Vull dir que el no passa res és anar esvaint moments. T'has caigut i aquí sí que t'has fet mal, i explicar-li: doncs mira, la mare també s'ho va fer, o una amiga també s'ho va fer. Vull dir, com no desprestigiant la seva caiguda ni desprestigiant tot allò que ella la pot fer sentir més dèbil, sinó reforçant els dubtes, les angoixes, les foscors que hi ha al voltant d'aquesta experiència.
És que Jo crec que és important distingir el que és la por i el que és l'ansietat, no? La por és molt concreta, com diu una amiga meva, està en l'àtic segona, mentre que l'ansietat està en el subterrani tercera. És vaga, difusa, imprecisa, i també a vegades és com una locomotora, no? I us dono un exemple boníssim que em va donar un neurocientífic, el Joseph Ledoux, que és un expert en l'amic de la cerebral, que és on es genera la por i l'ansietat. I ell em va dir, mira, tu vas per un camí, no?, i veus una serp plana, fastigosa, molt, molt, molt gran. Et quedes parat, o sigui, la por et fa parar i posar-te en alerta. Però aleshores es comença a desencadenar l'ansietat, que penses? Si em pica la serp, qui em vindrà a buscar, com aniré a l'hospital, si em moro, què passarà amb la meva família, perquè no he fet el testament, o sigui, és com un tsunami que no et deixa reaccionar, no? O sigui, la por és molt més concreta.
Avui n'hem parlat, ansietat entre nens i adolescents, amb la Eva Millet i amb la Clara Darder. Moltíssimes gràcies a les dues i que tingueu només l'ansietat necessària per tirar endavant. Petons.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
L'ofici d'educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'ofici d'educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'ofici d'educar, o us baixeu al Telegram i busqueu l'ofici d'educar.
Lliçons que podem aprendre del coronavirus, amb l'Eva Bach.
Eva Bach, benvinguda. Una de les coses que hem recuperat són les converses cara a cara.
Sí, bon dia. Avui vull proposar recuperar al màxim possible el plaer d'aquestes converses cara a cara i deixar-nos de tants whatsapps, àudios interminables i missatges per xat. Per què? Doncs perquè les converses cara a cara tenen una sèrie d'avantatges importants respecte a la comunicació digital. Per exemple, hi ha present el llenguatge corporal i això ens permet matisar i precisar millor el que diem i també llegir i interpretar millor els efectes que té el que diem sobre les persones amb les quals conversem. D'altra banda, en principi, conversar cara a cara ens hauria d'estressar menys perquè les converses es donen d'una en una. Per xat ens en poden estar entrant quatre a la vegada. I si estem amb totes alhora, ja saps que passa allò, que a vegades ens fem un embolic i contestem on no toca i fins i tot podem tenir problemes segons què diem i a qui ho diem. Després hi ha un altre element que és l'essencial de les converses cara a cara, per mi el més bonic, que és poder mirar-nos als ulls mentre parlem. L'enyorat i estimat Carles Capdevila deia que avui en dia ens mirem poc als ulls, que no ens mirem, vaja, que tenim la mirada inclinada cap avall, la vista desviada cap al mòbil que portem a la mà i centrada fixament en les pantalles. I deia, tothom, les persones que ens atenen en qualsevol lloc o servei, cambrer o cambrera que ens pren nota, la caixera o caixer del súper, el metge o la metgessa, i per tant, doncs, estem molt més... la nostra mirada queda atrapada i circumscrita als universos aquests infinits que ens mostren les pantalles i ens capbotsem amb mars de lletres, però no sabem endinsar-nos en uns ulls, o dediquem molt de temps a respondre missatges però a vegades no sabem correspondre mirades. Perquè tot això no ens passi, o perquè ens passi que puguem mirar-nos als ulls i gaudir d'aquestes converses i d'aquest contacte visual i cara a cara, faig alguns suggeriments per aquest estiu. El primer, dosificar i reduir al màxim els missatges per WhatsApp o per xat, almenys amb les persones més properes, amb les que estan lluny. Si no tenim altra forma de comunicar-nos-hi, doncs benvingut sigui si en tenim ganes, i això no ens priva d'estar amb les que tenim al costat, per les que tenim al costat, i de gaudir-les. Amb les persones properes utilitzem només el xat per dir coses imprescindibles. Si les anem veient amb freqüència, doncs no cal que expliquem la nostra vida per xat cada dia, que fem la crònica diària de les vacances o dels viatges que fem. Ja ens ho explicarem quan ens veiem. Per tant, preguntem-nos si allò que anem a posar al xat o allò que anem a comunicar, doncs pot esperar. Si pot esperar a veure'ns, esperem, perquè enriquirem aquesta comunicació cara a cara, i si resulta que ens esperem i després no ens en recordem, doncs segurament no devia ser tan important. I aquesta capacitat d'esperar també és un aprenentatge essencial, i sobretot en les criatures i adolescents. Una altra cosa, instaurar un dia setmanal de descans de mòbils, però de tot, de navegar i de xatejar. Un dia que no el mirem, podem començar, si un dia és massa, doncs per una tarda o un matí i aconseguir ampliar-ho i posar-nos d'acord tota la família. I una cosa que ens va funcionar molt a nosaltres fa poc, i és que en un dinar d'amics vam decidir que no hi hauria cap mòbil damunt la taula durant l'àpat, que els deixaríem tots guardats a les bosses o les butxaques i que no ens el miraríem fins al final del dinar. I va ser fantàstic. Vam sobreviure, Elisabet, vam ser capaços de fer-ho i no va passar res ni cap urgència mentre estàvem desconnectats. I finalment el que proposo doncs, és que el motiu principal per impulsar els nostres fills, filles, família, no mirar el mòbil, sigui per veure els seus ulls tan bonics, perquè no hi ha res a internet, a les pantalles, als mòbils que es pugui comparar a la mirada d'aquestes persones que estimem i que són els nostres sers doncs, del cor. Inclús proposo que fem la prova de sostenir durant una estona dona la mirada en silenci amb una persona estimada perquè és una cosa tendra, commovedora i molt especial i bonica.
Doncs temps de qualitat sense mòbil aquest estiu. Ho intentarem. Moltíssimes gràcies, Eva Bach. Una forta abraçada.
Una forta abraçada i bon estiu.
Igualment.
Plouen flors quan somrius.
La setmana vinent els tirotejos a les escoles dels Estats Units. Acabem amb buhos, mil batalles. Sigueu lúdics, positius i alegres. Petons de la Núria Ventura i la Rosa Silloé. Fins la setmana vinent. Fins aquí l'Ofici d'Educar. Bon diumenge, Roger.
Una abraçada ben forta. Gràcies, Elisabet.
Per molt que mori i torni a néixer, cremaria set vides per tornar-te a conèixer. Puc perdre mil batalles si guanyem junts la guerra. Ara sento que el cor va més fort i m'invento que aparco el teu port. Per molt que em mori i torni a néixer, cremaria set vides per tornar-te a conèixer. Puc perdre mil batalles si guanyem junts la guerra. Per molt que em mori i torni a néixer, cremaria set vides per tornar-te a conèixer. Puc perdre mil batalles. Ara sento que el cor va més fort i m'invento que aparco el teu port. Per molt que em mori i torni a néixer, cremaria set vides per tornar-te a conèixer. Puc perdre mil batalles si guanyem junts la guerra. Per molt que em mori i torni a néixer, cremaria set vides per tornar-te a conèixer. Puc perdre mil batalles. Guanyem junts la guerra.
néixer, cremaria set vides per tornar-te a conèixer. Puc perdre mil batalles si guanyem junts la guerra.